Els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Fa olor a cafè a l'estudi i l'única... que vol dir això, tries, és que ha arribat.
Clar, perquè els altres no preneu cafè. Sóc l'únic boig que pren cafè aquí, no?
Aquesta hora, sí.
A litres. O sigui,
Leos Bloga, aquesta hora... Tens una hora límit o no? Tu pots prendre cafè qualsevol hora del dia? Ets una Maria Voronkova, també?
No. Jo he de dir que tinc bastant respecte a un estimulant com és el cafè. Se li ha de tenir respecte als estimulants. I jo prenc cafè, diguéssim, fins allò de les... 6:30 de la tarda, si estic una mica trapella, si no posem les 4.
És que si no, no pot dormir.
Exacte. Sí, això no, entre setmana, clar.
Clar.
Depèn del cafè, també, eh? Depèn del cafè.
Ah!
Sí, si està més torrat, si està més torrat, si és...
Ui!
El procés de tot... Jo sóc una mica friqui.
Que bonito, eh?
I com està el cafè de l'Ester?
El cafè de l'Ester? Bueno, jo vaig la setmana passada.
Què va dir? No,
ja, és un espresso. Un espresso, ja està. És un espresso.
Cuba litro.
Escolta...
Ai, perdó, eh?
Què te passa? Ui, estàs com la Cori, eh?
Pollastre.
Hem de convidar un altre dia la Cori perquè ens expliqui el tema de la foniatra, eh? Per la,
sisplau.
Per la veu que ens anirà a tots molt bé. Joan, Leo Espluga, avui de què ens parlarà?
Mira, vols saber de què ens parla? D'això.
Que yo barro estos lodos, ¿por qué no sienten? ¿Por qué no cambian la historia del todo?
Volem parlar de memòria, Mercè. Com sabeu, ahir es van commemorar els 80 anys de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz, una commemoració on de nou alguns dels supervivents van tornar a demanar que tot plegat no caigui en l'oblit, ara que ressorgeix la ideologia de l'odi, van dir. I és que tot just ahir també coneixíem les dades d'una enquesta feta als Estats Units, també l'has comentat, Mercè, al Regne Unit, França, Àustria, Alemanya, Polònia, Hongria i Romania. L'estudi conclou que més de la meitat de la població desconeix el nombre total de jueus exterminats i ben bé una quarta part pensa que van ser menys de 2 milions. De fet, hi ha grups de població que pensen que la xifra es va exagerar. No només això, sinó que molta gent no sap posar nom ni tan sols a un camp de concentració. Tot i això, la majoria dels adults de gairebé tots els països enquestats creuen que uns fets com els de l'Holocaust podrien tornar a passar a un dia com avui. Avui amb el Leo Espluga, precisament, volem parlar de memòria. Què és la memòria? Com ens defineix com a societat? De fet, és la responsable de la nostra identitat i si cau en l'oblit, perdem, per tant, aquesta identitat. Escrivia Mercè Jorge Luis Borges, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Leo, què és la memòria?
Carai, felicitats per aquesta introducció, eh? Ha estat meravellosa. De veritat, de veritat.
Està molt bé.
De veritat. I la selecció musical està, últimament està de 10.
Sí?
Sí, sí. O sigui, felicitem.
Això dona
gust. Això dona gust. La memòria... Clar, jo començaves dient si podia tornar a passar. Jo crec que hauríem de reformular i dir per què està tornant a passar, més aviat, no? L'únic que és una altra part del món, però està passant. No cal imaginar, només cal mirar. I en referència a la memòria és un dels grans temes per excel·lència com a filosofia, com a cultura, com a societat. I jo diria que és un tema absolutament transcendental en el ser humà, no? O sigui, la memòria és allò que ens defineix perquè, mira... Justament, en relació a això, crec que hi ha una cosa molt maca, que és que l'animal és conscient, no? Però l'animal no pot prometre. I l'ésser humà, és allò que ens fa humans és la capacitat de poder-nos situar en un temps, és a dir, entendre que venim d'un passat i podem prometre cap a un futur, no? I ens podem comprometre precisament amb això. I és una cosa que a vegades se'ns oblida, no? I crec que és important recordar, i d'aquí la importància de donar la paraula, per exemple, no? I crec que la memòria també té molt a veure amb... No, sobretot el cas del nazisme és un cas molt... Pues el gran cas, diríem, no? I hi ha tot un procés del judici de Nuremberg, no? El famosíssim text d'Eichmann en Jerusalem, no? De la Hannah Arendt, un text que jo recomano a tothom llegir, no? T'agradi o no la Hannah Arendt, és un text que és meravellós, que parla precisament com la malaltia, la mediocritat de l'ésser humà, no? I una de les coses que té la memòria és la capacitat de poder dir això no tornarà a passar, no? Només sent seriosos amb la memòria, jo crec que aquí és un exercici que que hem de recordar, perquè a més parlem d'Auschwitz, però i Mauthausen, no? I tots els camps de concentració del franquisme, que encara no se sap res, s'ha de començar a investigar ara, comencen a haver-hi articles, no?
I Argelers, no?
Clar, o sigui, que és què fem amb tot aquest oblit, no? Perquè tenim una responsabilitat com a societat de recordar el que s'ha de recordar, no? O sigui, una de les grans feines filosòfiques és com... Mira, això hi ha un conte de Borges, molt famós, que és el conte del mapa, no? que explica que hi ha una gent que vol fer un mapa perfecte del món, i llavors el van fent més gros i arriba un món on el mapa cobreix tot el món sencer, perquè és un mapa perfecte, però és tot el món. Llavors això parla una mica de la feina de triar, de l'arxiu, no? I llavors fer memòria vol dir escollir els fets que considerem importants com a societat, mantenir... per aturar la barbàrie, no? Parlant de barbàrie, jo venia ara de l'intent de desnonament de l'antiga Massana. Mm. Aquest matí, a les 7:35 del matí...
Estava parlant en aquesta emissora, també.
Sí, sí.
S'ha plantat allà i dius... pues tot això està, tot això és un fil que està vinculat, que és la memòria contra la barbàrie, no? Diríem.
Leons, deies allò que ens fa humans, la memòria. Som qui som com a humans, però sobretot som el que som com a societat gràcies a la memòria?
Aquí hi ha una... Si donéssim una resposta òbvia, et diria que no. Però si donem una resposta mica complexa, et diria que sí. Perquè quan parlem de memòria, acostumem a pensar en el record que tenim com al cap, no? Com a la capacitat memorística, no? La capacitat de poder recitar coses que hem memoritzat, etc. No? Però hi ha una memòria que és la memòria corporal i la memòria que és el món, no? És a dir... l'hàbit és una memòria física, no? Quan el teu cos, davant d'una certa situació, reacciona, això és una memòria, no? I com a societat, per exemple, la relació que tenim amb l'autoritat, la relació que tenim amb l'alteritat, amb l'amor, amb totes aquestes coses, és una memòria social, no? Que és una cosa molt potent, perquè a mi em fa molta gràcia, no? quan un dels arguments clàssics per part del colonialisme va ser que els pobles anomenats primitius, no? He fet unes cometes aquí perquè la gent no sàpiga, no tenien cultura perquè no tenien documents escrits, etc. No? Com si una memòria una memòria física i una memòria cultural que s'exté oralment durant 2.000 anys, no? No tingués cap mena de valor. Llavors jo crec que també hem de reivindicar la memòria corporal. No? Hi havia una autora, que ara no recordo el nom, que és meravellosa, que a veure si la puc buscar, que fa estudis interseccionals entre lo queer, lo racial, i ella parla de les mutilacions, no? En els conflictes bèl·lics. I parla precisament de com tots els cossos mutilats i tots els cossos ferits als conflictes, no? Ella parla en concret ara del conflicte del genocidi palestí, de com... són una memòria, no? Aquest cos ferit, aquest cos mutilat, és la memòria i és l'únic que li queda a aquell poble, no? En aquell sentit, allò és una memòria que també cal preservar i cal mostrar.
Tornem a ressignificar la paraula memòria, perquè amb el que ens comentaves, en tant que la memòria apela també al record i, per tant, a una sensació, la memòria és un acte més científic o més polític?
Clar, aquí és una cosa molt interessant... Creus que la meva resposta està clara. Sobretot per un fet que m'agradaria recordar, que és que la memòria és l'acte, com deia abans, de triar, no? de l'arxiu. No? La capacitat científica, no? Ara semblava que anés a arribar la Big Data per salvar-nos a totes, no? No, és que ara les màquines podran acumular tota la informació del món i triar les millors decisions, no? Suposadament. Però què passa? Que la memòria no és l'acumulació de totes les dades positives. No? La memòria... perquè la memòria sigui memòria, hi ha d'haver-hi una sabidoria. No? És a dir, a mi em fa molta gràcia quan hi ha tot un debat, això és una mica jo crec que és interessant, al segle XVIII, XIX, no? sobre si la història és una ciència o no és una ciència. No? És el gran tema. No? És la història una ciència o no és una ciència? Clar, la resposta jo crec que és que no és una ciència, no? I llavors apareix tota l'escola d'anàlisi, totes les escoles que són molt interessants, que realment el fet en si mateix històric no vol dir res. No? És la interpretació d'aquest fet i la vinculació amb certes memòries històriques diferents que entren en relats, en jocs de relats, no? que crec que és una cosa important recordar, perquè quan parlem, per exemple, de... Jo què sé, ara va estar molt de moda Sapiens, no? Uh-huh. Del Yuval Noah Harari. I ara que jo recomano llegir amb molta precaució, perquè és una, és, allò és més aviat una mitologia que no pas una història. Però el cas és que és cert que quan parlem, per exemple, de fa molts anys, es parla com si fossin com una memòria objectiva, quan el que s'està fent és una interpretació del present i que diu més del present que no pas del passat, no? I això,
clar,
que està bé dir-ho també.
Respecte al que estàs dient, qüestionem-nos per la memòria, perquè si la memòria és allò amb el que construïm la nostra pròpia identitat, podem acabar jugant amb ella.
Clar, totalment, totalment. I jo crec que... Precisament...
Per tant, construir el nostre propi relat, vull dir, que és
clar,
el que estàs dient, Leo.
Totalment. I jo crec que aquí la resposta que s'ha de donar, quan molta gent... Quan cau la gran objectivitat i tal, no? Com si fos aquí una cosa... Sí, bueno, sí, va caure l'objectivitat al segle XX i bueno.
El mur de Berlín i al costat la gran objectivitat.
Exacte, bueno, que van de la mà, no? I diguéssim que cauen els grans relats. I llavors aquí estan tots els analítics i tota una escola de pensament com cientificista, mm-hmm, que estiguen les molt al cap i diuen no, si tot és relatiu i tot és una interpretació, estem perduts, no sé què. I és com, no. La resposta que tota memòria és sempre un relat. Aquí, això és el que hem d'entendre, no? I quan la memòria es disfraça de veritat objectiva, vol dir que és un relat que hem naturalitzat. Però no vol dir que aquell relat sigui vertader, no? És a dir, allò vertader és un tema de poder. I crec que està bé recordar-ho.
Ja, Mercè, que la memòria... Ui, quasi cau.
I us vaig seguir. No,
pensat,
això és una funció, Trias. O sigui, el Leo ara mateix estava ben aigua. S'havia caigut en aquest mini pausa.
Sí. Si te'n respirava, a vegades.
M'encanta el joc que fas. Sí.
En fi.
És que respira, a vegades respira.
No, a vegades respira, sembla que no, però...
Bueno, ho faig d'amagat perquè la gent no s'entén.
Deia que la memòria... apel·la al record i, per tant, apel·la a una sensació, i per això jo crec que a vegades funcionen també pel·lícules com aquesta.
El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró. Barri que vam construir a les nostres mans.
Nos tienen aquí abandonaico perdido detrás de la montaña. Bajemos, trabajemos lo que sea baratito y para arriba otra vez a escondernos. No es Uber del camión, no es Uber del correo. ¿Quién va a subir aquí? ¿Aquí quién va a subir? Si es que no se puede. Es que somos animales aquí ahora, que nos demos perdona.
Carmen, tú estás bien aquí.
Això és el 47 de Marcel Barrena, que s'ha endut moltíssims premis. S'ha endut premis als Gaudí, s'ha endut premis als Feroz, s'ha endut premis seguríssim als Goya.
No, Trias.
Exacte. I sempre que pensem memòria en pel·lícules...
Sí.
Normalment penso això, eh? La memòria, Leo, és dels perdedors perquè els vencedors no la necessiten?
Ui.
No. La memòria és allò que és... Ostres, anava una frase una mica fora de lloc. La memòria és la gran maltractada per part dels vencedors, més aviat, no? Jo crec que aquí sempre el gran mestre amb això és Walter Benjamin. En parlant del 47, mira, tenim aquí... Walter Benjamin, mort a terres catalanes. Walter Benjamin, a uns textos meravellosos que són les tesis sobre la història, que són 5-6 pàgines, que són un dard per mi brutal contra tot, en el millor dels sentits possibles, ens diu un recordatori, per mi molt important, que ens diu: tot document de cultura és un document de barbàrie en la seva creació i la seva transmissió. És la tasca de l'historiador passar la història contra pèl, no? És a dir, el vencedor necessita de la memòria. Aquest és el tema, no? El vencedor ha de justificar la seva existència a través d'un relat històric, no? Tots els feixismes necessiten una mitologia d'una nació, Great America, Make America Great Again, la Gran Amèrica perduda, la Gran Àustria, la Gran França, el Brexit, Regne Unit, la Gran Imperi Britànic... O sigui,
Déu-n'hi-do, ara que el traies, Déu-n'hi-do, Donald Trump, fent el primer discurs com a president, apel·lant l'edat d'or dels Estats Units.
Sí, o sigui, això ja...
L'edat daurada, no?
És sense tapujos, o sigui, és un clar exemple de la justificació memorística de la història, no? I això és el que s'ha de combatre, sobretot perquè... Però jo crec que una cosa important que hem de tenir en compte, el Peter Jackson, Peter Jackson és...
El director de cinema, sí.
Ha fet barbaritats molt, al meu parer, molt xungues amb documentals sobre el tal, no sé què, i moltes víctimes d'aquests conflictes diuen una cosa que és important: no cal seguir creant pel·lícules, no cal seguir fent documentals, cal simplement mirar les imatges que existeixen. O sigui, quina és la necessitat, no, de fer una altra pel·li sobre la Segona Guerra Mundial tenint les imatges de... O sigui, no hi ha res més potent que una imatge plaf.
Sobre Vietnam, per exemple.
I ja està, i no cal donar-li un sentit narratiu, i sobretot perquè hi havia una cosa que crec que és important, que és que la memòria d'aquests fets ha de ser fragmentada, caòtica, exiliada, no? Perquè la gent que va viure aquests conflictes és vist com una bestiesa sense sentit, no? I nosaltres, voler-li donar una historieta, no, d'alguna manera atenta contra l'experiència de la gent que va patir allò, no, jo crec.
Saps que m'agrada tocar una mica el Boraviu? Et faig les dues darreres preguntes que tenen a veure una amb l'altra. És a dir, et pregunto la primera, que tindrà a veure amb la segona, que és on et vull tocar el Boraviu. La memòria és d'esquerres?
No, no necessàriament, no? La memòria és un fet... a filosofia que vendríem és un a priori. No, la filosofia, o sigui, la memòria és un axioma de la vida humana, no?
Els apriorismos.
Sí, la memòria és condició necessària per la vida humana, i llavors sobre la memòria construïm.
T'ho preguntava perquè ara hi ha qui diria si ens hem d'anclar al passat per seguir avançant en el futur.
Ens hem d'anclar en el... Mira, et respondrem una frase
de... Hi ha molta gent que ho diu, això.
Et respondrem una frase de Soren Kierkegaard, gran filòsof existencial, el pare. La seva frase és: la vida es comprèn mirant enrere, però cal ser viscut endavant, tirant endavant. No? La vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero debe vivirse hacia adelante. Perquè si no podem acabar, com deia Nietzsche, sent un home cranc que recorre lateralment la història, sent un erudito, però és incapaç de fotre un pas endavant i canviar les coses.
Nietzsche, per cert, que va parlar sobre memòria?
Nietzsche sí, Nietzsche deia que l'oblit és condició necessària per la felicitat.
Uau! Totalment el contrari,
això deia Nietzsche. Bueno, perquè ell crea la memòria del cos, la memòria vital. No? Però cal una mica d'oblit, perquè si no estem constantment amb Jerusalem, no? Jo primer, tu després, tal.
Mercè, en parlarem, eh? En parlarem les properes vegades amb el Leo, però... Leo, ets a Twitter?
Ui, la pregunta!
No, me'l vaig treure.
Sí?
Quan te'l vas treure?
Amb la marxa massiva del 20 de gener, i quan amb la proclamació de Trump, al moment en què Elon Musk té les funcions de vicepresident i és un senyor que es dedica a promocionar agenda amb la teoria de la substitució racial, culpen a la gent queer dels problemes, dient que la gent trans, doncs, no hauria d'existir, doncs, home, doncs, passo de col·laborar. Fora.
Ens tirarem el fil o no?
Sí, és que jo... Mira, m'he millor dit. És que jo tinc molts dubtes sobre això.
Parlem la setmana que ve.
Parlem la setmana que ve?
Vinga.
Sí? Ja te l'hem dit aquesta vegada, eh?
Sí, sí. No m'ho prepararé, no et preocupis.
Genial.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La meva salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.